5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I, naturalment, el seu equip mèdic, anava a dir, habitual, que avui encapçala el Marc Pujol, les coses com siguin i els honors a qui se'ls mereixi. Amb el Toni Olivella, doncs, ajudant-lo amb el que faci falta, i la Goretti Martínez portant tot el tema de les pàgines webs i tot això, on llavors ens podeu consultar sense necessitat d'escoltar tot el programa, de dir què va explicar aquella Morgades del dia que el Felip V doncs, ens va fer la pell a Catalunya. Doncs mira, va explicar això o va explicar allò. Aneu a la pàgina web, veureu a la banda dreta, si baixeu, que hi ha un apartat on surten les efemèrides, cliqueu allà, us sortirà un calendari, i dieu, pues mira, el 4 d'agost, aviam, 4 d'agost, què va passar? Què diu aquest home que va passar? Va passar això, això, això? Ah, mira, això m'interessa. Cliqueu i llavors ho podreu escoltar. Només allò, no el programa ni la música, perquè ja sabeu que aquest programa, a més, és això, 5 efemèrides de la setmana que entra, cada una d'elles acompanyada d'una música. I al començament, una cançó així general, genèrica, que avui, com que anem d'efemèrides, aniversaris, digueu-li com vulguem, li hem donat a la Vera Lynn, per una cantant nord-americana bastant famosa, eclipsada per totes les grans divas i sobretot pels grans divos, el Dean Martin, el Frank Sinatra i companyia, que té aquesta cançó que és el vals de l'aniversari, Anniversary Waltz. Aquí la teniu. De juliol de 1997, el dia que la nau espacial Mars Pathfinder, enviada pels Estats Units a explorar i a estudiar el planeta Mart, envia a la Terra les primeres imatges del planeta, tot i que s'ha de dir que havia aterrat, com ja us explicaré, el dia abans. Però no era la primera nau que anava a Mart, ja n'hi havien enviat bastantes, s'havia enviat tot el programa Mariner, que havia anat llançant Mariners, la 1, la 2, la 3, i que amb la Mariner 9 salta un graó, per dir-ho així, llançada el 30 de maig de 1971, és a dir, 26 anys abans, aquesta nau arribava a l'òrbita de Mart el 14 de novembre d'aquell any, és a dir, 6 mesos i escaig de viatge. I per comptes de fer un de passar per sobre, fer quatre fotos i després perdre's en la immensitat de l'espai, doncs ella, aquesta, la Mariner 9, el que va fer va ser entrar en òrbita al voltant de Mart i anar enviant fotografies, anar enviant. Va ser la primera òrbita espaial, la primera sonda espaial que es va posar en òrbita i va arribar a cartografiar el 60 al 70% de la superfície de Mart des d'una altura relativament baixa. Però va donar la casualitat que el dia que va arribar a Mart, aquell 30 de maig de 1971, hi havia una tempesta de pols i, per tant, no es veia ni un pijo, diguem-ne, de la superfície, i, per tant, se li va ordenar que ho retardés durant uns quants dies. I a partir d'aquell moment doncs, va començar a enviar imatges. Va estar 349 dies en funcionament. Mentrestant, els russos també tenien el seu programa, que era el programa Marsnik, i que havien enviat el mòdul Marsnik 3, que va ser el primer que va aterrar a Mart, no? No era la seva missió fonamental aterrar a Mart, però doncs durant el descens es volia un aterratge suau, va fer fotografies de la superfície, va recollir dades meteorològiques de la composició atmosfèrica i tal, i va ser doncs la primera nau espaial que va aterrar a la superfície de Mart. La cosa va entrar una mica en crisi perquè aquestes missions eren molt cares, s'enviaven amb unes naus molt grans i amb uns aparells molt complexos i per tant això ho demanava molta energia i, per tant, sortia, diguem-ho així, sortia molt car, I la cosa va quedar parada durant uns quants anys fins que la NASA va dir, bueno, doncs busquem una alternativa, perquè si no aquí arribarà un moment que ens tancaran el xiringuito, i van programar el programa, valgui la redundància, Discovery, que buscava enviar naus, diguem-ne així, de baix cost i de llançament fàcil i poder-ne enviar moltes i sovint i, a més, tenir informació. I aquesta Mars Pathfinder van dir doncs, que pugui aterrar a Mart, no? Llavors, aquesta volia, què volien? Doncs que pogués arribar fins a l'òrbita, posar-se en òrbita i en un moment determinat, doncs, anar baixant. La Mars Pathfinder fou llançada el 4 de desembre de 1996 amb un coet Delta i va estar durant 7 mesos de viatge fins a Mart, on va arribar i on va aterrar el 4 de juliol de 1997. I direu, ah, Morgades, tu ens has dit el dia 5. Sí, però va aterrar a l'àrea Vallis, però va aterrar a la nit. I clar, a la nit enviar informació no es podia i per tant va haver d'esperar fins que tornés a sortir el sol i per tant fins al dia 5 per poder enviar les primeres imatges. La idea aterrar era que quan faltaven 8 segons per xocar contra terra s'inflaven uns coixins i aquests coixins feien d'amortidor, llavors la nau rebotava fins que esperava. De fet, va aterrar en un lloc que estava 19 quilòmetres al sud del lloc on ells havien planejat, per tant, malgrat aquests 19 quilòmetres, tot un èxit. I el primer dia va captar les imatges i va fer mesures meteorològiques. Després, aquests boles que es havien inflat es van desinflar i es van obrir, com si diguéssim, la càpsula es va obrir amb uns pètals i aquests pètals portaven cèl·lules fotoelèctriques que van carregar les bateries i tot això i van permetre funcionar tot això. Però en el primer moment una d'aquestes bosses no es va desinflar i allò semblava que havia d'anar en contra perquè després això quan s'obria i a dintre portava una nau amb rodes, el Sojourner que es deia, que havia de sortir, es havia de passejar per Mart i tal, però com que una d'aquests globus va quedar inflat, doncs la cosa no, però bueno, ho van poder resoldre i al cap d'un parell de dies el Sojourner que portava amb 6 rodes, una bèstia amb 6 rodes i només pesava 10 quilos, per això que dèiem abans, va poder sortir, es va poder passejar per allà i va començar a analitzar roques d'allà al voltant que els tècnics de la NASA batejaven amb nom de personatges de còmic o personatges de dibuixos animats. Hi havia la pedra Yogi, la pedra Scooby-Doo, la pedra Barnacle Bill, etc. I van poder analitzar aquestes pedres, fer fotografies, analitzar químicament el terra i l'aire de diferents punts. Tot això, doncs, perquè la Pathfinder estava programada per un mes i una setmana, per 5 setmanes, vaja, però en canvi ho va superar amb escreix, perquè de fet l'últim contacte que es va establir amb ella va ser l'any 1997. És a dir, fixeu-vos, 20 anys després, 21 anys després de que fes l'aterratge. Això demostra que la cosa va funcionar bé i a partir d'aquell moment doncs, la investigació sobre Mart va continuar i encara continua avui en dia. I com que hem parlat dels planetes i hem parlat de la investigació sobre Mart, hem buscat una cançó que parli dels planetes. No us posarem la sinfonia aquella dels planetes, que ara no recordo qui era l'autor, però sí una cançó molt més intranscendent i molt més així estiuenca i juganera que cantaren en el seu moment aquell duet Enrique i Ana, el Coco Uaua i totes aquelles coses, i entre tots aquells èxits hi havia la Canción de los Planetas, que intentava que els nens s'aprenguessin els planetes del sistema solar. Aquí teniu, doncs, Enrique i Ana, l'Anna, bueno, a la Canción de los Planetas.
Nueve globos giran bajo el sol, y en el tercero, según subes, vivo yo. Nueve nombres tienes que aprender, pues el sistema planetario hay que saber. Y si te es difícil entender esta lección, canta con nosotros esta mágica canción.
Nuestro planeta es la Tierra, y los demás se llaman
Mercurio, Venus, Júpiter y Marte, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Mercurio, Venus, Júpiter y Marte, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, ton, 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 Plutón, ton, 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 Plutón, ton, ton, ton. Venus tiene alma de mujer, Saturno tiene anillos 1, 2 y 3. Mercurio vive muy cerca del Sol, Neptuno juega al baloncesto con Plutón. Y si te es difícil entender esta lección, canta con nosotros esta mágica canción.
Nuestro planeta es la Tierra y los demás se llaman
Mercurio, Venus, Júpiter y Marte, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Mercurio, Venus, Júpiter y Marte, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Ton, 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 Plutón, ton, 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 Plutón, ton, ton, ton. Urano es el rey del gas butano. En cambio Marte brilla mucho por su arte. Júpiter enorme es un gandul. Y nuestra Tierra es el planeta más azul. Y si te es difícil entender esta lección, canta con nosotros esta mágica canción.
Nuestro planeta es la Tierra y los demás se llaman
Mercurio, Venus, Júpiter y Marte, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Mercurio, Venus, Júpiter y Marte, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Mercurio, Venus, Júpiter y Marte, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón.
De juliol de 1923, el dia que el Congrés dels Soviets de la República Soviètica Socialistes aprova la creació de la Unió de República Soviètica Socialistes, que durant tot un temps s'anomenarà URSS, la URSS, i que estarà presidida per Vladimir Ilyich Ulyanov Lenin, més conegut com a Lenin, vaja, per allò, pels amics Lenin, que serà el president d'aquest organisme. De fet, tot això es remunta al començament de l'activitat revolucionària a el que era la Rússia dels Tsars. Això comença amb la revolta del desembre de 1825. 1825, és a dir, pràcticament 100 anys abans. Una revolta que no anirà massa lluny, no anirà massa lluny, però que es anirà mantenint i que aconseguirà a l'any 1861 que s'elimini en part, la servitud dels ciutadans. Diguem-ne, tots estaven al servei del tsar. va ser una mica rebaixada aquesta condició, perquè si calia, doncs, si el Sar et deia tiris per aquest barranc, tu t'hi havies de tirar. Si calia, doncs, tenies algunes d'això, però no va acabar de satisfer els ciutadans, no? I, per tant, els revolucionaris van continuar funcionant. Van continuar funcionant fins que el 1905, tot i aquesta millora no gaire espectacular, però ja dic existent, el 1905 van fer una segona revolució. Una segona revolució que va aconseguir que el tsar acceptés l'existència de la Duma. La Duma era una espècie de parlament, la Duma Imperial de Rússia, que es va establir a l'any 1906. El tsar resistia a deixar-li poders, però ho va anar fent mica en mica, van aconseguir, els integrants d'aquesta Duma van aconseguir petits avenços, i la monarquia absoluta va poder començar a presumir de ser una monarquia constitucional, encara que no... Més que res perquè l'any 1906 també van fer una constitució, la primera constitució del país. Però això no satisfeia els revolucionaris, els agitadors, i la cosa va continuar i va acabar agreujant-se amb el començament de la Primera Guerra Mundial, perquè, clar, Rússia s'hi va tenir d'implicar i va tenir de destinar recursos, la misèria va augmentar, fins al punt de que a Petrogrado, una gran ciutat de Rússia, es produeix un aixecament popular espontani que acaba derrocant el govern imperial el mes de març de 1917 i, per tant, proclamant un govern provisional rus que intenta establir una democràcia liberal i que continua participant, de totes maneres, a la guerra. Clar, tot això, llavors, què passa? Que la classe obrera i la classe, diguem-ne, pagesa no hi estan d'acord, creen les assemblees de treballadors, creen els soviets, i, per tant, al llarg de tot el país hi ha, com si diguéssim, un estat paral·lel, no? Hi ha el govern, però no acaba d'anar. I aquest estat paral·lel té dos manifestacions. Una, els bolxevics, dirigits per Vladimir Ilyich Lenin, que no volen saber res del tsar, que el volen fer fora, i que volen fer, per tant, una revolució socialista. I els menxevics, que intenten, el que ara en diríem, un continuisme. Intenten un continuisme. Entre uns i altres, derroquen el govern provisional el 7 de novembre i de 1917, i llavors, doncs, continuen en la guerra i firmen un tractat de pau, però confirmen un tractat de pau amb Alemanya i aquesta colla, no? Però els alemanys continuen atacant i llavors ells finalment s'hi han de posar, però al final aconsegueixen abandonar definitivament la guerra i signen el tractat de Brest-Litovsk, que treu a Rússia, de la Rússia i els altres països que hi ha a dintre, de la Primera Guerra Mundial. Però, clar, els treu d'allà per ficar-los en una guerra civil, una guerra civil entre els comunistes, els bolxevics, i els que són els que diuen vermells, i els blancs, els menxevics. Aquesta lluita s'acabarà el 1923 amb la victòria dels bolxevics, és a dir, dels vermells, dels rojos, i provocarà l'execució del tsar Nicolás II i tota la seva família, i una guerra en Polònia, la guerra polaco-soviètica del 1919 al 1921, que assumirà el país amb una tremenda pobresa. Tot això s'acabarà amb la Pau de Riga de l'any 1921, amb la qual es creen diferents estats soviètics, a part de Rússia, doncs es crea Bielorússia, es crea Ucraïna, tots en disputa entre Polònia i la República Socialista de Rússia, no? La Unió Soviètica resol tots els problemes i, mentrestant, ell va fent, i el 28 de desembre de 1922 es convoca una conferència de delegacions plenipotenciàries de totes les repúbliques aquestes socialistes, no? A la República de Rússia, la Transcaucàsia, la d'Ucrània, la de Bielorússia, etc. I aquesta reunió acorda la creació de la URSS, d'una unió, és a dir, que totes elles es reuneixin en un sol país, i fa la declaració de la creació de la URSS, la Unió de Repúbliques Soviètiques Socialistes, que serà confirmat al primer congrés dels soviets, tal dia com avui, el 6 de juliol de 1923, com dèiem abans. Això serà signat per tots els membres, i l'any següent, l'1 de febrer de 1924, la Unió Soviètica serà reconeguda primer per l'Imperi Britànic i després, en cascada, per tots els altres països occidentals. Mentre a Rússia, a la URSS, vaja, més ben dit, s'aprova una constitució soviètica que intentarà treure el país de la por i de la pobresa sota els dictàmens de Lenin, i els primers anys ho aconseguirà, però després, bueno, tots sabem com va acabar tota la jugada aquesta de la URSS. I com que hem parlat de Rússia, Hi ha una cançó mítica d'aquelles, per no posar-hi dramatisme, una cançó que el Duo Dinàmico va fer seva, que és aquella Les Noches de Moscú, però ara no us castigaré amb un Duo Dinàmico. Buscarem una cosa una miqueta més actual, encara que sigui només musical, no hi ha lletra, que és la versió de Les Noches de Moscú que va fer el mític músic de jazz cubà Chucho Valdés, el fill de Bebo Valdés. Aquí teniu, doncs, Chucho Valdés, Noches de Moscú.
Cinc a la setmana.
7 de juliol de 1930, el dia que mora a Crowborough, a Anglaterra, l'escriptor Arthur Ignatius Conan Doyle, més conegut com el pare de Sherlock Holmes. El pare de Sherlock Holmes, que provenia d'una família catòlica irlandesa d'il·lustradors i dibuixants de caricatures, on el seu avi, doncs, havia sigut, John Doyle, havia sigut relativament famós, i dels quals, dels fills que va tenir, el seu pare, en Charles Altamont Doyle, va ser el més desafortunat, perquè, eclipsat per les carreres de dibuixant i tot això dels seus germans, ell va optar per estudiar arquitectura i entrar de funcionari a l'Oficina d'Obres Públiques d'Edimburg, cosa que li hauria provocar una certa frustració i el va portar a mans de l'alcoholisme i de les depressions, fent que l'internessin diverses vegades. Naturalment, com que estava casada amb Mary Foley i havia tingut 9 fills, doncs aquests fills havien de cuidar-se d'alguna manera. La Mary Foley era una gran aficionada a la literatura, precisament la que li va encomanar a l'Arthur el seu amor per escriure, però com que no el marit estava ingressat en institucions d'aquestes, els fills se'ls van, per dir-ho d'alguna manera, entre cometes, repartir entre la família. L'Arthur, que era el petit, el 1868, va ser ajudat per uns oncles seus que el van fer anar a una escola de Lancashire que tenia la Companyia de Jesús, i 2 anys després a un col·legi talitista, a l'Stonyhurst College, fins que va entrar a la Universitat d'Edimburg per estudiar Medicina. Allà va conèixer un personatge, un forense, Joseph Bell, que tothom diu que és l'inspirador del Sherlock Holmes, perquè era un home de mètodes molt científics i molt d'això. Al llarg de la seva carrera, quan acaba la carrera l'any 1880, per fer les pràctiques, s'embarca com a cirurgià en un ballaner que va al Cabo de Hornos i cap allà, i es gradua com a mèdic i fa el doctorat. Mentre ja era estudiant, ja va començar a escriure històries curtes. Les primeres, per exemple, El misteri del Sassavali, del 1879, es va publicar amb un diari d'Edimburg, i quan acaba la carrera també comença a publicar articles mèdics, Gelsemium com a verí, amb el British Medical Journal. Acaba la carrera i el 1882 s'estableix a Portsmouth com a metge, però no té excessiu èxit i, per tant, doncs, passa les estones lliures escrivint i jugant a cricket i fent de porter de futbol. Es casa amb Louise Hawkins i tindrà dos fills, però al cap d'un parell d'anys té la mala sort que la seva dona agafa tuberculosi, els nens també, tots tres moren, ell queda vidu i es torna a casar amb Jan Lecky, amb qui tindrà tres fills. Per poder-se assegurar un cert futur, el 1891 emigra cap a Londres, se'n va a Londres i allà s'estableix com a oculista, oftalmòleg, vaja. S'estableix com a oculista, però, naturalment, no té masses clients. I com que no té clients, té temps per escriure. I com que escriu, fa relats de tota mena i en un moment determinat se'n recorda d'aquell forense d'en Joseph Bell i escriu unes primeres aventures del personatge Sherlock Holmes a partir del 1887. Però s'ha de dir que és un personatge que no li cau gaire bé. El té, bueno, ho fa com a recurs, però ve l'èxit. I ell, de totes maneres, es resisteix i arriba un moment en què en una de les novel·les el problema final el mata. Sherlock Holmes allà teòricament mora. Però, clar, l'èxit de les novel·les és tan gran que uns anys després l'ha de ressuscitar. 10 anys després l'ha de ressuscitar amb La casa buida i llavors comença a treure novel·les intermèdies, d'entre les quals destaca El sabueso de los Baskerville. És dir, explica coses d'abans d'aquella mort, casos antics del senyor Sherlock Holmes, que el fan famós. Però que consti que ell era un home que escrivia molt. De fet, té 56 relats de misteri que res tenen a veure amb el Sherlock Holmes, que el Sherlock Holmes al final són 4 o 5 novel·les, i després també té obres de ficció, té llibres d'història de les dues guerres, té, a l'última època, ara en parlarem, es va dedicar a la paraciència, té 3 llibres de viatges, etc, obres de teatre, llibres de criminologia, fins i tot un llibre sobre la infància i una autobiografia. Quan el 1914 esclata la Primera Guerra Mundial, ell, que té 55 anys, diu, jo vull anar a defensar les llibertats, i es vol enrolar com a soldat, i li diuen, home, te va vostè amb aquesta data, o vinga, i es dedica a fer de voluntari. Però un fill seu sí que va a la guerra, i el fill es mora, i llavors, com a conseqüència d'això, en Conan Doyle entra en el món de l'espiritisme i comença a escriure llibres sobre espiritisme, on destaca la història de l'espiritualisme, publicada l'any 1926. Per això abans us parlava del seu pas i de que tenia aquestes obres sobre l'espiritisme, o la paraciència, si voleu dir-ho. Morirà als 71 anys d'un atac al cor, després de tota aquesta vida dedicat una mica a la medicina i molt, bastant a l'escriptura i, sobretot, a l'escriptura de misteri. I en homenatge a aquesta escriptura de misteri que practicava el Conan Doyle, hem buscat la cançó del Marc Parrot que porta per títol Misteriosament feliç i que, afortunadament, no té res a veure amb la història de Sir Arthur Conan Doyle, el creador del famós i arxiconegut detectiu Sherlock Holmes. Doncs bé, aquí teniu Marc Parrot, Misteriosament feliç.
Avui toca fer camí als vidres bruts, al dia gris. Condueixo a poc, m'adapto al ritme dels camions. Avui, per sort, no tinc son. Per no tornar a sentir el mateix, apago la ràdio, sento el motor. Deslliurat de tot enyor, sense patir per cap amor ni per cap record, misteriosament feliç, com deia el poeta, desterrat del paradís. Misteriosament feliç, ningú no m'espera, no tinc res de què fugir. Misteriosament feliç. Thank you. que no he après, i el que ningú ensenya és el que et serveix. No em preocupa el que faré, passi el que passi, m'estarà bé. No espero res, misteriosament feliç, com deia el poeta, desterrat del paradís. Misteriosament feliç, ningú no m'espera, no tinc res de què fugir. Sota fetes de l'encís, de qui mossega la cirereta del pastís. Secretament despert, lúcid per veure que per les esquerdes la llum es va fent camí. Misteriosament feliç, com deia el poeta, desterrat del paradís. Misteriosament feliç, ningú no m'espera, no tinc res de què fugir. Misteriosament feliç, res més a entendre, res més a perdre, res més precís. Misteriosament feliç, lúcid per veure que per les esquerdes la llum es va fent camí.
Vuit de juliol de 1787, el dia que el rei espanyol Carles III emet un reial decret que crea el que s'anomenarà la Junta Suprema de l'Estat i que seria el precedent més antic a casa nostra del que després es convertiria en Consell de Ministres. Consell de Ministres. De fet, la Junta aquesta Suprema de l'Estat és un organisme que crea Carles III a instàncies d'un dels seus assessors, el conde de Florida Blanca, el senyor José Moñino y Redondo, i que és una reunió de tots els secretaris d'Estat i de despatx que es produeix amb una periodicitat setmanal, en principi els dilluns i qualsevol altre dia que faci falta, i que d'alguna manera va acompanyat aquest Real Decret d'una institució reservada, que es deia així, que marca els 395 punts del govern en els quals la Junta té capacitat per intervenir i pot dictaminar si s'ha de fer una cosa o s'ha de fer una altra. La cosa és com ara els Consells de Ministres: es prepara un ordre del dia, es fixa un ordre del dia, es reuneixen els secretaris d'Estat i tota aquesta gent, debaten els afers, estableixen els criteris de resolució i assignen les competències a un o altre secretari d'Estat perquè pugui posar-les en marxa, no? La reunió només té caràcter consultiu i, de fet, no hi ha president perquè, en teoria, segons el decret, està presidida pel rei, però el rei no hi va mai. El rei té altres feines. I, de fet, serà, finalment, en Florida Blanca el que remenarà les cireres allà dintre i, mentre ella sigui, allò funcionarà. Quan ell plegui, doncs desapareixerà. Desapareixerà i serà suprimida el 28 de març, aquesta institució, aquesta Junta Suprema de l'Estat, serà substituïda el 28 de març de 1792. Anem a veure qui era, doncs, aquest senyor, aquest conde de Florida Blanca, batejat com José Moñino y Redondo. Aquest senyor era fill de Múrcia, una família benestant, que el 19 de febrer de 1777 és nomenat secretari de despatx d'Estat, o sigui, el secretari d'Estat del Ministeri d'Afers Exteriors, un càrrec que ostentarà fins al febrer de 1792 i que, d'alguna manera, tindrà algun parèntesi perquè l'enviaran a determinades seccions, per exemple, a Gràcia i Justícia o a Transports, perquè, de fet, ell serà qui crearà el 1785 la Direcció General de Camins i qui, d'alguna manera, farà després la creació de la Inspecció General de Camins i Canals, etc. i tot això. Però es converteix, gràcies a la seva eficàcia, en un dels homes de confiança del rei Carles III. que l'ajuda a reforçar el paper d'Espanya enfront de Gran Bretanya, enfront al Regne Unit. Per exemple, quan hi ha la guerra d'independència als Estats Units, ell és qui convenç a Carles III d'entrar en aquella guerra junt amb França. De fet, però, Espanya només hi entrarà a nivell de suport, d'enviar-hi armes i enviar-hi alguna altra cosa. Però, gràcies a això, aconseguirà que Anglaterra hagi de tornar-nos Menorca i també a l'estat de Florida a Estats Units. Però, en canvi, no serà capaç de conquerir Gibraltar, tot i que el sotmetrà a un determinat setge. No? També serà molt amic de Portugal, gràcies al conde de Florida Blanca, aquest, que serà molt amic de Portugal i aconseguirà que Portugal ens doni les illes de Fernando Po i d'Ano Bon, per tant, allò enxamplant l'imperi espanyol. Però a dintre d'Espanya, ell té, ja una mica anticipant el que està passant avui en dia, ell té un enemic. Ell és un clar defensor del poder central, és el que implanta, diríem d'alguna manera, la monarquia o reforça la monarquia absolutista. I, en canvi, té al seu davant una colla de partits regionals, encapçalats pel Partit Aragonès, que dirigeix el Conde de Aranda, que vol que el siguin els consejos, el Consejo de Castilla, el Consejo d'Aragón, el Consell de Cent d'aquí, els que dirigeixin la política estatal a nivell com si fossin les autonomies actuals. I clar, això porta a una lluita entre una postura i l'altra que fa que Florida Blanca, doncs, en un moment determinat es plantegi abandonar el càrrec, aprofitant que s'ha mort el rei Carles III i puja Carles IV. Però resulta que Carles III deixa en el seu testament l'ordre al seu fill de mantenir el Florida Blanca dintre el govern, perquè aquest és el que els ajuda. Però, malgrat tot, els altres aconsegueixen acusar Florida Blanca de deslleialtat a la corona, d'haver-se embutxacat calés. Ell vol dimitir, el Carles IV li diu que no dimiteixi i tal. Però arriba la Revolució Francesa, comença la Revolució Francesa i la posició del Florida Blanca canvia radicalment, es torna reaccionari i al final el rei el destitueix a l'any 1792 i fins i tot el fa presoner a la seva casa d'Ellín, on es quedarà i al final es anirà a retirar a la seva ciutat de Múrcia, mentre aquell organisme que havia creat la Junta Suprema de l'Estat desapareix fruit de totes aquestes intrigues polítiques. Perquè, no oblidem, el rei era el rei. I per il·lustrar aquesta última frase de que el rei era el rei, hem volgut triar un fragment d'una sarsuela, una sarsuela que jo crec que hauria vist ara, tal com està el tema de la monarquia i totes aquestes coses, jo penso que hauria de ser una sarsuela d'obligado escuchamiento, que diríem, que és la mítica, tampoc és tan famosa com això, el rei que rabió. I dintre del rei que rabió hi ha tota una sèrie de coses que van i que venen, i hi ha un fragment que porta per títol «Al monarca esperaremos» i que d'alguna manera exemplifica el poder que tenien els reis, sobretot els reis absoluts, com aquell Carles III i Carles IV que va haver de suportar el conde de Florida Blanca. Per tant, aquí teniu el fragment del rei que rabió «Al monarca esperaremos».
Sentimos en el pecho la alegría general.
de juliol de 1882, el dia que a Londres es juga el que es considera, el primer torneig modern de tennis de Wimbledon. Ja entendreu ara quan us ho expliqui per què parlo del primer torneig modern de Wimbledon. Bé, primer de tot, abans que parlar de Wimbledon, hauríem de parlar del tennis. El tennis és un esport que té el seu origen amb un esport francès del segle XIV que es deia el jeu de pomme, el joc de palma. Hi havia que practicaven, es practicava la cort del rei francès. Hi havia una pilota que anava contra una paret primer i després davant de banda d'una xarxa, que primer es picava amb les mans, després es va picar amb una mena de raqueta. Aquest joc es va exportar a Anglaterra, allà va rebre el nom de tennis on the low, vol dir tennis a la gespa, que amb el temps passaria a dir-se low tennis i finalment a seques tennis. La cosa té dos orígens, segons els britànics. Un, el 1859, quan dos ciutadans de Birmingham, Thomas Germ i Jean-Baptiste Pereira, jugaven amb aquest joc, que en deien racket, que el 1872 es va institucionalitzar traslladant-lo a Leamington, al poble de la ciutat de Leamington, on es va crear el Leamington Tennis o Racket Club. L'altra llegenda diu que va ser el 1863, quan un oficial de l'exèrcit britànic, Walter Clopton, va recuperar aquest esport i el va portar fins a la seva Gales natal, al tornar a la civilització, per dir-ho així, a l'any 1874. Era també una variant del jeu de pomme, i va ser el primer que van imitar els Estats Units. I va ser precisament el 1874 quan aquest major galès, el Walter Clopton, va publicar, concretament el 23 de febrer del 1874, va publicar el codi del nou joc, les regles del nou joc. I això es va escampar per totes les illes britàniques i un club que hi havia a Wimbledon, a costat de Londres, el All England Croquet, perquè llavors jugaven el Croquet Club de Wimbledon, va adoptar aquest joc fins al punt de canviar el seu nom i passar a ser el All England Low Tennis and Croquet Club i, per tant, fer aquest esport i organitzar una primera edició d'un torneig que es faria cada any, en el qual la qüestió funcionava per ronda de desafiament. És a dir, el campió d'aquest any, l'any que ve, havia de competir a la final, i només a la final, amb el que guanyés de tota una colla d'eliminatòries de tots els que es volien presentar. Això se'n diu el sistema de ronda de desafiament, perquè al final era un desafiament. La primera edició la va guanyar Spencer Gore, amb un premi de 12 guinees, i amb un total de 200 espectadors que sembla que van pagar un xíling per poder veure la final. El 1879 va aparèixer el doble masculí, bueno, tot això, però les normes eren molt dispars, en un lloc d'una manera, en un lloc d'una altra, i finalment el personatge aquest, el Clopton, va dir, bueno, doncs ara tot això s'ha d'unificar, perquè no hi havia una uniformitat, uns posaven la xarxa més alta, més baixa, els altres el cap més gros, el cap més petit, i el All England Lawn Tennis and Croquet Club es va reunir el 9 de juliol de 1882, tal dia com avui, i va proclamar les noves normes i va començar a jugar una competició amb 22 participants i que és considerada la primera edició del torneig de Wimbledon amb les regles oficials, per dir-ho així. Del cap d'un parell d'anys va permetre que competissin les dones i va guanyar la Maud Watson amb la seva germana, va lluitar entre germanes, i es va haver d'esperar fins al 1913 fins que es van començar a introduir els dobles femenins i els dobles mixts. La cosa va tenir una efervescència inicial a la dècada dels 1890, però cap a finals d'aquesta dècada va tenir una certa davallada, de manera que el 1895 el torneig va ser deficitari per primer cop. Les entrades no pagaven els premis, per dir-ho així. Amb el canvi de segle, la situació va millorar perquè els organitzadors van entendre que calia modificar tot allò i les 10 últimes edicions abans de la Primera Guerra Mundial, el torneig ja es va internacionalitzar. Es va produir precisament el 1907 la primera victòria d'un no anglès, Norman Brooks, que era un americà, en aquest torneig. Quan es va acabar la guerra, el 1919 es va reprendre el torneig de Wimbledon, encara amb el sistema de ronda de desafiament, però ja es va veure que allò quedava una mica curt. I llavors, el 1922, el que va fer l'All England Crockett en el tennis club va canviar de seu, se'n va anar on està ara, a Church Road, on va construir la gran pista central actual i totes les instal·lacions, i, el que és més important, va abandonar el sistema de ronda de desafiament. És a dir, va fer una votació entre els jugadors, 91 van dir que sí, que ho canviessin, 27 van dir que no, i, per tant, a partir d'aquell moment, tots els jugadors, inclòs el campió de l'any passat, havien de jugar les eliminatòries. No serà fins al 1926, quan, fruit d'un promotor nord-americà que fa un circuit de tennistes professionals, a Wimbledon se n'adona, sempre han estat al tanto de les novetats, i canvia la filosofia del seu torneig, en la qual no hi podien actuar els professionals, deixa entrar els professionals, i el que és un torneig passa a ser un Open. Open en el sentit de que hi poden col·laborar o hi poden participar tant els professionals com els afeccionats. I així ens tenim el mític i mai prou ponderat torneig de tennis de Wimbledon. I com que aquest torneig de Wimbledon ja veieu que ha sigut capdalt en decidir moltes coses del món de l'àmbit del tennis, hem consensuat amb el Marc Pujol, amb la Goretti Martínez i amb el Toni Olivella, i amb mi, amb Francesc Morgades, una cançó de la Carla Bruni que diu el títol The Winner Takes It All, és a dir, el guanyador s'ho endú tot, perquè aquesta és una mica la filosofia de tots aquests tornejos, no? Hi ha un guanyador i aquest guanyador doncs és el que s'emporta la glòria i el segon, doncs, amb una mica de sort, la gent el recorda, però després les eliminatòries ningú se'n recorda. Bé, en qualsevol cas, així tanquem el programa d'aquesta setmana. Esperem trobar-vos la setmana que ve aquí a la sintonia de Ràdio Vilafranca o que escolteu, això que dèiem al començament del programa, la seva ubicació a la plana web de Ràdio Televisió de Vilafranca en un apartat on podeu buscar el dia, podeu buscar l'efemèrides i podeu tornar a sentir aquest modest comentari que us he fet amb Francesc Morgades, amb la col·laboració, insisteixo una vegada més, del Marc Pujol avui com a jefe de cerimònies, del Toni Olivella com a reporter o supporter i de la Goretti Martínez com a la influencer. Fins a la setmana que ve us deixem, doncs, amb Carla Bruni, la senyora del Sarkozy, diguem-ho tot, i el seu The Winner Takes It All. Fins a la setmana vinent.
I don't wanna talk about the things we've come through, though it's hurting me. Now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's her destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, building me a fence, building me a home, thinking I'd be strong there. But I was a fool, playing by the rules. The gods may throw a dice, their minds as cold as ice, and someone way down here loses someone dear. The winner takes it all, the loser has to fall. It's simple and it's plain, why should I complain? I don't wanna talk if it makes you feel sad, and I understand you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. The judges will decide, the likes of me abide, spectators of the show, always staying low. The game is on again, a lover or a friend, a big thing or a small, the winner takes it all, yeah. The winner takes it all. The winner takes it all. The winner takes it all.